El protagonista, una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Salutacions. Molt bona nit a tothom. Benvinguts al protagonista de Ràdio Estel. Sense més dilacions, anem a conèixer qui és el protagonista d'avui. Joan Trias, què tal? Com estàs? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
El protagonista d'avui és...
Pere Escobar, el periodista, publicat va fa un temps el llibre 100% Barcelona, on fa un retrat de la ciutat a través dels ulls de persones conegudes de la mateixa ciutat. Un any després, el periodista ha decidit centrar-se en una altra visió de Barcelona, amb 100% carrer. El llibre està format per 43 històries de 43 persones que dormen o han dormit al carrer. Pere Escobar va néixer a Barcelona l'any 1960, és pare de 5 fills. És periodista esportiu des de 1979 i ha treballat fent una mica de tot a la premsa, la ràdio i la televisió. Ha fet cròniques de futbol català i articles d'opinió, ha retransmès partits i ha dirigit i presentat programes a Ona Catalana, Catalunya Ràdio i TV3, on va ser durant 4 anys i mig cap d'esports. És barceloní de Socarrel, però barceloní del Raval, orgull que converteix amb alguns protagonistes que van col·laborar al llibre 100% Barcelona. Actualment forma part de l'equip del Tot Gira a Catalunya Ràdio.
Pere Escobar, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Com estem?
Estem estupendos.
Pere, com ha anat? Pere, com ha anat aquest temps de confinament, primer de tot?
Bé, he tingut molta sort, perquè just abans del confinament vam marxar a fora i ens va agafar fora. I tot el que va tenir de dolent, perquè tinc ma mare i he estat 3 mesos sense veure-la i és l'única persona del món que encara em diu nen, doncs imagina't. Però la veritat és que a fora s'ha viscut molt diferent que a Barcelona. S'ha viscut molt diferent. Tancat, per suposat que tancat, però amb una mica més de sortida. Sí. Quan anaves a comprar, que era l'únic de casa que anava a comprar, doncs amb molta més facilitat, molta menys gent, molts menys problemes. Jo vaig tenir paper de vàter, perquè m'entenguis, que aquí es va acabar en 10 minuts, doncs a tornar no. I bé, vivint una realitat que sembla una història de ciència-ficció, i t'aixeques a la matí i dius, ho has somiat. No, pues, i continua.
Sí, totalment. I com creus que han viscut els teus 43 protagonistes del llibre?
Doncs malament, segur que malament, perquè són unes vides molt complicades, perquè viure al carrer... O sigui, ens queixem de que ens confinen, però aquests és que no els poden confinar, perquè no tenen res. I res és literalment res, no? Amb alguna història que, segons com tu miris, ha tingut una mica més de sort. Per exemple, la Mireia, vaig saber que una senyora els hi va deixar un pis amb ella i amb el seu home, i estava bé. Estoy en un palacio, anava dient. Estoy en un... I jo pensava, hòstia, Mireia, que content estic de que estiguis en un palacio, però que fotut serà tornar a la realitat del carrer. Sé que la Mireia ja torna a estar al carrer, i bé, ha tornat a la crua realitat intentant trobar un pis per ella i pel seu home, i com molts. En tot aquest temps només n'he perdut un.
Que n'has perdut un?
Sí, n'he perdut un. Deixa'm-ho explicar-ho, perquè ets la primera persona a la que li dic el Lute. El Lute. Es deia Eleuterio Fraga i sempre feia broma de que tenia nombre de ladrón i apellido de cabrón. Saps? I era una persona espectacular, gallec, que amb 2 anys se'n va anar a l'Argentina, que ha voltat el món perquè era mariner mercant, que ha tingut totes les desgràcies juntes, que ha superat un ictus, un càncer de pulmó i un atac de cor en 15 dies, i que després no va poder amb la Covid, no? I aquesta persona que em va ensenyar moltíssim que era una persona extraordinària, va morir als volts de Sant Joan. Van trigar 15 dies a enterrar-lo, perquè com era un enterrament de beneficència, doncs quan hi ha hora hi ha hora, i quan no n'hi ha, no n'hi ha. I és de les coses que pitjor he dut, perquè no vaig poder anar a l'enterrament, qui volia anar. El Lute ens ha deixat. Bé, a mi m'ha deixat un record espectacular, el Lute.
són històries realment bastant colpidores. Quin és el valor? Com definiries el valor d'aquests 43 personatges en aquell llibre 100% Barcelona?
Per mi són herois, i hi ha molta gent que no, segurament no ho entendrà, perquè, però per mi són herois, perquè són gent que tenen molta mala sort, que de vegades se la busquen, és clar que sí que ho saben, perquè tontos del tot no són, però que lluiten contra tot. I lluitar contra tot no és gens fàcil. Nosaltres ens posem les mans al cap quan tenim dues, tres desgràcies consecutives, de vegades de salut, i hi ha gent que diu, és que he trepitjat una merda, i a vegades una merda de mamut, com volem dir, tinc tota, i és veritat, tens tota la desgràcia del món. Mm. Però tota no. Vull dir, tota és dormir en un carrer, en un cartró, amb por, amb fred, si plou ja no t'ho explico, amb un ull obert perquè et foten el que no tens, perquè no tenen res, i els hi foten, amb por que et peguin. I amb una cosa que a mi em va sorprendre molt i que tots em van dir, que és aquesta existència de no existir. No sé molt bé com explicar-m'ho, no? És a dir, ells, una de les coses que més dolor tenen és que no existeixen, perquè passem pel costat i no els mirem, no? És com si fossin fantasmes.
Com invisibles,
sí,
no?
Sí, invisibles, d'acord, sí, és la paraula. I això ha de ser una borrada, no? Això ha de ser increïble i duríssim, duríssim.
Ara en parlarem avui, eh? Amb el protagonista avui tenim a Pere Escobar, el periodista. Rabalero.
El Rabalero, com el gat d'Aristogatos, saps? El Rabalero, jo sóc fill del Raval i estic molt orgullós de ser-ne. Sí?
Parlarem d'aquell llibre, 100% carrer. Però és que, clar, aquell llibre és la segona part, diguéssim, del 100% Barcelona, eh?
Sí, sí, sí. Neix, com... de fet, neix d'aquí. Sí. Mira, jo sóc fill de Barcelona. I jo estic enamorat de Barcelona. Enamorat. I jo volia fer un llibre de Barcelona. Però jo sóc molt conscient de les meves limitacions. I una que tinc és que jo no sóc escriptor. I jo tinc una devoció i una admiració absoluta per la gent que sap escriure llibres. I no m'atrevia a fer-ho perquè em feia vergonya. Vaig pensar, on vas tu, desgraciat, a fer un llibre, no? Però jo volia fer alguna cosa a Barcelona. I pensava, tu què saps fer? I jo sé preguntar, que és el que he fet 40 anys de la meva vida, preguntar, fer de periodista. I vaig dir, doncs busca 40 personatges, 40 no, perdona, 100 personatges molt significats a Barcelona, molt, molt. Tots els alcaldes, tots els presidents de la Generalitat, periodistes, cantants, actrius, cuineres, cuiners, tot, no? Presidents del Barça, de l'Espanyol. I pregunta'ls quin és el seu lloc de Barcelona. Vaig fer-ho. I em va sortir un llibre que es deia 100% Barcelona. 100% perquè jo havia fet fa molts anys, tu no havies nascut, un programa que es deia 100% Futbol.
Ui, tant, que havia nascut.
Va, però feia 3 dies.
Jo vaig créixer amb els vostres comentaris. Després en parlarem, Pere.
Molt bé. I vaig disfrutar molt amb aquell programa. Estan les coses més divertides que he fet. I era una mica d'homenatge. I era com era 100% futbol, tot futbol, i aquí és tot Barcelona. I em va sortir un llibre que no m'esperava, m'esperava gairebé una guia, em va sortir un llibre molt íntim, perquè la gent em va fer la confiança de dir-me els seus llocs de veritat. Clar? I aleshores, en aquest procés, sí. Jo pensava, molt bé, hòstia, sí, però Barcelona no és només de la gent guapa. Barcelona és dels barcelonins, i de la gent que ve, i de la gent que la viu, la disfruta i la pateix. I com sóc un tio d'extrems, m'amena a l'altre punt, i vaig dir, qui la pateix més? Els que no els que li veuen la cara guapa i aquesta figura que té golfa la ciutat de Barcelona, no, els que li veuen el cul, yeah. Vale? El cul lleig i pelut, sí. Que també el té la ciutat. I són els que dormen al carrer. I se'm va fotre la boina i vaig començar a buscar maneres d'arribar amb ells, perquè som molt complicats.
Són complicats, no, d'arribar?
Sí, clar, perquè estan molt baquetejats. Saps allò que diuen en castellà? El gato escaldado de l'agua huye?
Sí.
Doncs és una mica això, no? Són gent que està escaldada a la vida. Els hem tractat molt malament i aleshores no volen saber res amb nosaltres. I és normal. I vaig haver de buscar algú que em fes de mitjancer. Vaig anar a Reels.
M'agrada molt ara això, eh? T'ho anava a preguntar. Per què ho dius al llibre d'introducció? Sí. Un ambaixador obre portes.
Sí, el Juanito. El Juanito, que és un fotògraf mexicà que treballa a Reels.
Juan Lemus.
que és una passada de tio, de veritat, l'has de conèixer, és una passada de tio. Jo sempre li dic que l'edat mitjana l'haguessin cremat, perquè, sí, sí, en una foguera, perquè robava ànimes. Aquest tio fa les fotos i roba ànimes. És un ladrón d'almes, cabrón, perdó, eh? Sí. Però, perquè és veritat. Però, a més, és una persona extraordinària, tan extraordinària que tots li tenen una confiança absoluta, perquè és un d'ells.
Ja
ell em va obrir la porta.
Ell va ser com el que et va obrir la porta, no? Treballar amb la Fundació Arrels, amb Ferran, sí, Busquets, que a aquesta casa...
El Ferran va ser el que em va dir, mira, vés amb aquest. I el Ferran, hòstia, la va
encertar. El que digui el Ferran...
Sí, el que digui, això va a missa, la va encertar.
I com és aquesta relació amb el Ferran? Tu el coneixies, el Ferran Busquets, d'Arrels?
No, quan a més em fot una cosa a la boina,
sí,
i com sóc arrabalero, sí, busco solucions, d'acord? I solucions imaginatives. A mi... Jo he treballat en molts llocs i en molts programes i en diaris i ràdios. La situació més idònia, encara que sembli una incongruència, és quan no tens mitjans. Per què? Perquè t'obliga a espavilar-te. I quan t'obliguen a espavilar-te és quan trobes les solucions més brillants. I en aquesta situació jo pensava, bueno, jo no me n'aniré ara amb una caixa de pensions amb un senyor que està allà i dir-li, oi, mira, soy el Escobar, i em dirà, tu de què vas, no? I vaig començar a buscar qui coneixia jo d'Arrels, perquè tampoc no gosava anar allí a Palajeta, i, no? I resulta que l'Agnès Marquès, que treballa a RAC1, havia estat a TV3, jo la coneixia de TV3. I em van dir que ella havia estat de vicepresidenta d'Arrels. I em vaig prendre el luxe de molestar-la. I la vaig trucar, i li vaig demanar, i l'Agnès va ser una passada.
Diuen que també va estar per aquí, l'Agnès Marquès, que sí, va passar.
Doncs la coneixeu, i és una passada, tia. És una cosa extraordinària. I em va dir, m'agrada molt, t'ajudaré, i amb res estava parlant amb el Ferran. Fotem-me un cafè amb un bar de Barcelona, i el Ferran, que és un tio brillant,
sí, ho sabem,
i que m'ensenya moltes coses, també, de com funciona la ciutat, de com funciona... Em va dir, el teu home és el Juanito. I la va encertar. Juan Lemus, el mexicano.
El mexicano. Però sí, ell va néixer a Mèxic, no? El sí. Juan, però es va traslladar a Barcelona, diria.
Sí, viu a Barcelona.
Viu a Barcelona.
Treballa arrels, és un fotògraf increïble, molt bo.
Sí.
I em deu un parell de tequiles. Però,
bueno. Et deu un parell de tequiles.
Sí, perquè vam dir que ho celebraríem, això, el llibre.
Per tant, està anant molt bé, el llibre.
Sí, aviam.
Quina rebuda ha tingut, creus? Bueno, que t'ha arribat, Fira.
Que m'ha arribat bé, que ha anat força bé. Ara s'acosta ja el Sant Jordi 2, i espero que vagi molt, molt bé. Però et semblarà una incongruència, també. Jo sóc molt incongruent, com pots veure, però a mi el llibre em servia per diverses coses. Una, jo no li puc fallar a l'editor, que m'ha fet confiança, sí, i el vaig haver de convèncer d'això. I sé que ell ja té cobert les despeses, per tant, no perd calés. Per tant, jo ja estic content. El que es guanya ara amb els llibres és res. Per tant, m'és igual guanyar 2 euros més que 2 euros menys. No. El que vull és que arribi a la gent, que la gent ho sàpiga, que hi sigui, i que aquesta gent tingui, la gent que dorm al carrer tingui una finestra, i això ja ho tenim, també. I una cosa que em preocupava molt és que, quan i això m'ho ha donat l'experiència de la meva feina, quan la gent et parla amb una certa llibertat. Quan ho heu escrit, no sempre els agrada. I aquestes històries són molt dures. Algunes són molt heavies. Parlar de famílies que han maltractat a les persones, parlar de situacions complicades, de drogues, d'alcohol, de joc... I la resposta dels meus amics del carrer ha estat meravellosa. És a dir, meravellosa. Meravellosa. I per tant, jo no demano res més d'aquest llibre. Vull que tothom el pugui llegir, però si volen que no el compri... Això sí, em sent l'editor, em matarà. Però sí, que no el compri ni que se'l passin, però que el llegeixin.
Ferran Busquets, fins a quin punt és valuós llegir 100% Carrer de Pere Escobar? Bona nit, com estàs, Ferran?
Bona nit, eh?
Bona nit, Ferran, tio.
Què tal, com estem?
Molt bé.
Bueno, jo crec que, responent a la pregunta que em faig, jo crec que, bueno, jo ho he dit diverses vegades, que a mi aquest llibre m'agrada moltíssim, primer, perquè és a mi m'encanta molt la reacció que té totes aquestes persones que s'apropen a aquest món per primera vegada, i a més crec que la forma en què ho ha expressat el Pere és excepcional. A més, és un llibre que jo, i no és per dir-ho, però és així, que vaig fullejant de tant en tant per recuperar històries. De vegades, quan vaig per arrels i em veig algú i sé que està el llibre, el busco i rellegeixo, perquè està escrit...
Està molt ben explicat, és com un fitxer, no, Ferran?
Bueno, és molt diferent quan ho explica algú que s'apropa per primera vegada a aquest món tan, tan complex, quan els que portem tants anys que hi ha coses que tenim tan assumides i que tan profundes que te n'oblides, diguem, no?
Uh-huh. Ferran, quan el Pere Escobar et va proposar, no?, que tenia aquesta iniciativa, ell ens ha dit que és una persona com molt tossuda i que volia fer-ho sí o sí, van parlar molt bé de Fundació Arrels, què vas pensar?
No, el primer és això, de dir, bueno, com que el tenim associat a esports, vaig pensar... Jo en aquestes coses a mi m'encanten, perquè a mi aquestes així tan diferents també, de dir, és una persona d'esports que s'interessa per aquest món i que vol escriure un llibre, és impressionant. I el que més em va agradar és aquesta part, de que fos la segona part, però així, o no és la segona part, però diguem el símil, de persones molt importants o rellevants, va dir rellevants, i després persones molt importants però no tan rellevants. I a mi el contrast m'agrada molt.
Escrius tu el pròleg del llibre, aquest llibre que estem presentant avui, protagonista avui, aquest 100% carrer de Pere Escobar, que hi ha, bueno, que viuen al carrer, viure al carrer és una realitat que pateix prop de 1.200 persones diàriament a Barcelona, capital. Clar, l'opinió que cadascú pot tenir d'aquesta realitat és ben diversa. Per què creus que passa això, Ferran?
Bueno, jo crec que el que passa és que, primer, tothom viu al carrer molt lluny, i penso que una de les coses que en aquest llibre es veu també és que... Tothom s'ho veia molt lluny, els personatges en general pràcticament tots s'ho veien molt lluny, que hi arribes. I jo penso que ho veiem tan lluny perquè és una cosa que no volem que ens passi. No? És com la mort, no? Ningú vol que li passi la mort i per tant la veiem tan lluny, però a vegades la tenim més a prop del que ens pensem. No? Pues aquestes sensacions tan dures, al final les fugim i al final les estigmatitzem per no mirar-les, no? Perquè són realitats realment molt dures i a vegades hi ha alguns exemples que fan... et posen la pell de gallina perquè dius, bueno, aquí estic jo o està ell, doncs vés a saber per què, no? Quina és la diferència entre aquesta persona que està al carrer i jo, doncs no tinc tan clar en el mateix escenari que m'hagués passat a mi, no?
Pere, ets tu, no?, que dius al llibre també que ningú està vacunat.
El Lute, és una frase
del Lute. I del Lute? Ostres!
Mira, estava pensant en aquesta frase.
És que sí que ho diu.
És una frase del Lute. Niño, nadie está vacunado contra esto.
Totalment.
I és veritat, és veritat. Si agafes qualsevol història, veus que una deriva, la mala sort... No. De vegades pensem, perquè és molt més còmode, Ferran, que, clar, com beuen, o com es droguen, o com juguen... O... No. Un tio que té un mal divorci, no perquè s'hagi portat malament amb la parella, perquè té complicat, al cap de 4 dies ella està pagant el que queda de la hipoteca i es queda al carrer, sense treball, se li caben els calés, i quan no tens res... És així de senzill. Sembla molt complicat, però no ho és, eh? Quan no tens res, no tens res. I et queda al carrer. I buscar un tros de cartró i fotre't a dormir. I passar por. I saps què passa també? Passa també que un litre de vi val 1 euro. Això ho diu el Cristóbal. Pobre fill meu que està una mica així per allà, però... el Cristóbal ho diu sempre. I me iba a la boqueria i trencava 1 euro i me iba al Lidl. Sí. Doncs això. I un euro...
I el mal que pot fer, no? Deia
et treu. Primer treu la por i el fred, ni que sigui per 3 o 4 hores. I entres en un cercle viciós que és molt difícil de trencar. Molt i ningú està vacunat contra això. Ho deia el Lute i tenia tota la raó del món.
Totalment. De fet, a mi, jo a vegades quan parlo de pobresa i ens pregunten sobre pobresa així, més genèric, jo dic, m'agradaria a vegades que la pobresa, ets pobre o no ets pobre, a vegades per la teva agenda de mòbil, no? Quanta gent que no arriba a final de mes té la possibilitat de dir, ostres, papa, mama, deixa'm tants diners per acabar de solucionar el mes, i els que no ho tenen, quines conseqüències tenen per uns i quines conseqüències tenen pels altres. Vull dir que al final... No està tot tan lluny, eh?
I hi ha molts personatges també protagonistes d'aquest llibre, 100% carrer, que ara que estàveu parlant de familiars i tal, els hi fa vergonya.
Sí.
No? Truca als familiars i explica la situació en la que estan.
Sí. Mira, una de les històries que encara... O sigui, que l'entenc, ara l'he entès, però em va costar entendre, és el Rafa, que és una persona meravellosa, que treballa arrels amb ells i fa litres i litres de cafè per tots. I el Rafa es va quedar al carrer per una sèrie de circumstàncies i ara no fa molt, igual fa un parell o 3 anys, eh?
Sí.
Li va explicar al seu fill perquè la seva família no ho sabia. Ell s'havia separat, a la dona no li havia dit res, als pares de la dona no els havia dit res i al seu fill no li havia dit res. El seu fill ha tingut dos nanos, que són els nets del Rafa. Quan el seu fill va saber que el Rafa havia dormit al carrer, es va enfadar moltíssim amb ell, no? Jo crec que amb raó. Jo crec que amb raó. I el Rafa li va dir, també crec que amb molta raó, jo que soc pare ho sé, escolta, aquest és el meu problema, jo no et podia fotre la vida en l'aire, tu. Tot el que guanyes tu és pels meus nets. Com vols que jo els hi prengui un euro als meus nets? Ara el Rafa, gràcies a Arrels, té un piset a Vilassar. Està boig amb aquest piset, està boig, boig. Té una taula i quatre cadires, eh? Però, i li vaig dir, dic, què et fa falta? Et puc ajudar? No, jo la vull llenar. Bueno, pues tu lo... I el Rafa a mi em sembla... Bé, Superman em sembla un merda al costat del Rafa. Ho dic amb el cor a la mà. Em sembla un heroi.
D'acord. Així anem, perquè quins són els herois que tenim? I el Rafa, en aquest sentit, el que estàs dient, en el fons, és, per mi, la meva transmissió, i que pot quedar una mica així, bueno, és escollir a merdar la vida del teu fill i els teus nets, o al carrer. I això, per mi, la paraula és amor en majúscules.
Sí, sí, amor amb moltes majúscules i el que vulguis. I, mira, hi ha el Guillermo, que el tens als tallers del carrer Ample,
sí.
Que el Guillermo, si a mi em fessis definir tristesa, et diria Guillermo. Sí. Perquè és la tristesa, és tot ell és tristesa, la cara és trista. Té un fill i li vaig dir, i està amb el fill que... I li vaig dir, i ho sap el teu fill? Diu, no. I no li vols dir? Diu, no. I vam parlar amb el Juan, li vaig dir, hòstia, no podemos buscar, aunque solo sea para hacerlo reír 10 minutos a este hombre, no? Diu, es que él no quiere. I clar, se'ls ha de respectar.
Totalment, sí. És complicat.
Això és bo.
Molt complicat.
Ferran, sabem que, bueno, t'agraï moltíssim que hagis entrat en directe. Ferran Busquets, director de la Fundació
Arrels. És un cel, Ferran. I em deu un cafè.
Oi, Dani, i dos i tres,
No, amb una dia prou.
Ferran, en aquests 43 personatges d'aquest llibre 100% carrer, un altre gran protagonista sou vosaltres, Fundació Arrels, que sortiu, perquè sou com l'àngel.
Sí.
Sou com l'àngel de la guarda.
El que dubti dels àngels, de veritat, i això ho he dit algunes vegades i és una veritat absoluta, el que digui, bé, jo no crec en els àngels, no? Ja no parlo de Déu, no, jo no crec en els àngels. Molt bé, no hi creus? Molt bé. Doncs agafes el metro, l'autobús, baixes a Riereta i entres a Arrels i veuràs que els àngels existeixen.
Ferran, com podem ajudar a vosaltres, aquests àngels? Com podem ajudar la gent que ens estigui escoltant a la Fundació Arrels?
Jo crec que els àngels són aquestes persones que dormen al carrer que ens han transformat a tots els que hem treballat arrel. I, de fet, jo he viscut experiències molt fortes en el sentit de gent voluntària, en el cas d'una voluntària que tinc al cap, que s'estava morint, i com afrontar la mort. Jo vaig associar que això era el que havia viscut aquests anys vivint aquestes persones. Crec que la forma d'ajudar, la primera forma és llegir el llibre del Pere, perquè penso que és la forma d'entendre realment què vol dir viure al carrer i què vol dir estar en aquesta situació i entendre i sobretot trencar els estigmes d'aquests tan grans que tenim, que en el fons aquests estigmes és el que fa que en el fons hi hagi gent dormint al carrer, perquè els culpabilitzem. I en aquest sentit, doncs, evidentment, qualsevol tipus, primer llegir el llibre i després, si algú vol ser voluntari, vol fer aportacions econòmiques, el que sigui, a la nostra web o trucant-nos, doncs, encantadíssims de que tothom s'hi sumi. Aleshores, dir que volem ser una eina per a la gent. No volem que la gent ens ajudi, sinó volem ser una eina perquè la gent pugui ajudar a les persones que estan dormint al carrer.
Ferran Busquets, moltes gràcies.
Un petó, Ferran.
Gràcies. Un petó. Molt bona feina.
Gràcies, adéu.
En Francisco Mora diu al llibre, pon algo fuerte que hay gente aún que no tiene claro lo que pasa en la calle.
Sí, sí, pon.
¿Tú deies així?
Sí, pon algo fuerte. Es que lo que estás diciendo es muy fuerte, Francisco. Me da igual, tú pon algo más fuerte. Es que es molt gros, de veritat. És a dir, aviam, mira, els hermanos Lobo, que un té el nom canviat, l'Antonio té el nom canviat, perquè és un testimoni protegit. Els hermanos Lobo són una gent que, quan ho expliques, és que ha viscut com el libro de la selva, com Mowgli,
sí.
D'acord, però a Barcelona. I dius, això no és possible. Doncs és possible, perquè a Barcelona tenim la muntanya de Montjuïc. I aquests, des de petitets, han viscut a la muntanya de Montjuïc. I viure a la muntanya de Montjuïc vol dir viure a coves. Avui, segle XXI,
Sí, sí, sí.
I a Barcelona, viure a coves, viure en una barraca que s'ha fet ell. Té més de 40 gats, crec, a l'Antonio. L'Antonio és testimoni protegit perquè ve d'una família complicada. El seu pare era narcotraficant, traficava amb or, amb armes i amb drogues. I ell va ser testimoni de com mataven el seu pare. Ara, jo ho va veure amb 10 anys, crec, o 12. I encara li cou. I saps per què li cou? Perquè l'hagués volgut matar ell. Perquè el seu pare els atonyinava a tots els germans. El Rafa és el petit. I quan tu sents aquestes històries, dius, això és que no... Pues això passa. Això passa cada dia. Què esperaves del Rafa o de l'Antonio? Doncs el Rafa i l'Antonio han dormit al carrer i s'han refet i tenen la seva vida. L'Antonio es va casar i s'ha separat amb una noia a la que va obligar a fer-se guàrdia civil perquè tingués una feina i pogués fugir de la família que tenia, que tampoc era massa bona perquè la maltractava i la tenia com una criada. Són gent com nosaltres, però que han tingut un camí molt diferent, molt dur.
Ara que parles de camins, Pere, ja has parlat de fugir, també. Quins són els camins que porten al sensellarisme? Tu que has viscut tantes històries, i creus que en comú tenen totes, o gairebé totes, que fugeixen d'algú?
Sí, o que tenen mala sort en la cruïlla que trien. Mira, jo vaig amb moto. Moltes vegades penso, ve d'un segon, el de davant frena i tu no tens temps, agafes un sotrac, fas un revolt, patines, el que ve de cara se't tira a sobre, ve d'un segon, i no depèn de tu, d'acord? Aleshores, hi ha molta gent que té una infància complicada, que els seus pares li han pagat, o que no ha pogut tenir estudis, o que... no? O que té un problema com la ludopatia, o que cau en la droga, o que... Hi ha molta gent. I en un moment concret pren una decisió que no és transcendent, però que el porta cap a un lloc o cap a l'altre. M'explico?
Sí.
N'hi ha un que és ludòpata. Doncs aquest passa per davant d'un bar i sent la maquineta i entra i està mort. Està mort. Tot el que té s'ho fot a la maquineta. I tu dius, home, doncs no entris. És que sent la maquineta. I per què ens pensem que la música i que les maquinetes aquestes porten una música? Perquè és com el flautista de Melín. I per tu pot ser inversemblant, però per ells no, perquè és una malaltia. I no ho poden evitar. O el que veu perquè té por i acaba bevent perquè s'hi acostuma. És una malaltia. O el que és un tio d'èxit, perquè també n'hi ha...
També.
Que és un dels millors dibuixants de còmic sí. que hi ha hagut aquí, d'acord? I que viu envoltat d'èxit, i a l'èxit tu saps com és, i envoltat d'aquests amics que et surten quan tens calés a la butxaca i que desapareixen quan ja no en tens, amb festes cada dia amb xampany, no cava, no, xampany, que és més car, coca, però no de llardons, de l'altre, i el que tu vulguis... I de sobte, la vida, perquè té aquestes coses, es gira i comença a no tenir tant valor el que fa perquè ja no té tanta demanda i els amics s'atenen, van desapareixent i l'últim amic que li queda, que és un capullo, deixa-m'ho dir així, li crema la casa. I com l'únic que li quedava era la casa, es queda al carrer. 17 anys al carrer. Alcoholitzat, perdut, ara està bé. Però li ha costat pujar aquest Everest una barbaritat. Per això són herois. Perquè fan coses... Que a mi em semblen impossibles. Recuperar-te d'això.
Tens una resiliència molt cultivada, no?
Són, de veritat, són molt forts.
L'Alfredo diu, ara que parlaves de la droga, l'Alfredo diu al llibre, la droga va ser com un Vietnam.
Sí, una altra frase que he pensat quan et deia. Sí, t'ho juro, perquè són frases que et marquen.
Totalment. A mi m'ha marcat també, sí.
Amb una generació, jo que sóc més gran, va haver una època... als 80, que l'heroïna, no la coca, no, l'heroïna i aquestes coses es van dur moltíssima gent per endavant. I aquesta gent van ser els primers que van tastar, entre cometes, el VIH, el virus de la sida. I quan va començar, ja no ens en recordem, però eren com abastats de l'edat mitjana. Ningú se'ls volia acostar, ningú els gosava tocar-los, perquè com passa ara amb la Covid, no sabíem què era, però això era molt mortal. Això era molt mortal. I aquests van perdre tots els amics. Aquest va perdre germans. Aquest té frases de dir «¿Cómo le decimos a mamá que nos vamos a morir?». Clar, és que això és molt bèstia. Com li dic a la meva germana que no em puc acostar al meu nebot, que l'adoro? perquè no sé què li passarà si li dono un petó. Això i l'Alfredo, que és un tio extraordinari, que és a la Barceloneta, ho explica molt bé. I quan saps quin parell té Rels? Que t'encomana. És com un virus. Ara fa de mal dia, amb això que passa, però t'encomana i et pica. I dius, hòstia, és que jo els vull ajudar, perquè són herois.
Són herois, sí. Va, posem una mica de música, ara sí. Que estàs parlant de música, bueno, que hem parlat així de música d'aquesta manera, però què és per tu, Serrat?
És el meu poeta, és el meu poeta. A més, per mi és una persona extraordinària. He tingut la sort de conèixer-lo per feina i coincidim amb ella unes quantes vegades. Surt el primer llibre i em va fer patir amb el primer llibre. És que no sé què, no... Dic, escolta, Joan Manel, no m'ho pots fer, això. Tu no, un altre m'ho pots fer, però tu no. És a dir, si em ve un president de la Generalitat i em diu, no et diré el lloc, doncs pues mira, mala sort. Però tu no. I al final em va regalar la cançó de Barcelona i jo. I Serrat és el meu poeta. Hi ha gent que té de poeta el Martí Pol o qui sigui, el meu és Serrat i és el meu cantant de referència. Les coses que explica m'arriben molt, jo sóc molt, molt bleda i m'arriben molt, i hi ha coses que explica que dic, hòstia, és que és així, no? I Serrat és ell, és el meu Déu.
L'escoltem.
Oh, i tant, sempre.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Veus? No. Jo sóc arrabalero i, per tant, sóc mediterrani. Com l'Alfredo, que és de la Barceloneta, i com tots els que vivim en aquesta ciutat. I aquest mar, jo crec que ens dona personalitat i ens dona vida i ens fa ser el que som, no? I ningú ho explica millor que el Joan Manel. És que ningú ho ha explicat millor. A més, vaig tenir la sort terrible de que vaig conèixer amb el que va ser un dels seus representants fa molts anys, quan anaven de poble en poble, no? Amb un Cadillac espectacular. Sí, els germans Arroyos, que després van ser presidents del Sabadell, que, bueno, uns personatges increïbles. I el Rafel, que és mort, pobret, el Rafel em va explicar des d'on havia escrit el Joan Manel algun dels versos d'aquesta cançó. I va ser a Calella de Palafrugell, des d'un hotel que el Rafel va acabar comprant molts anys després, mirant al mar. I realment, bé, després s'ha de saber per fer el que fa el Joan Manel. Perquè jo vaig mirar al mar i no se'm va passar pel cap tot això, no? Però...
Pere, tu deies que hi ha una persona que et deu algun tequila.
Sí, el Juanito Lemus.
Juanito. Juan, perdó, jo ja... Juan.
Bona nit.
Bona nit.
Hombre, roba almas. No tanque mal todavía.
Cuando digas, mi Pere.
Company de viatge en aquest llibre, eh?
Ha estat un honor. Ha estat un honor molt gran poder treballar amb algú com el Juan.
L'honor ha sigut meu, eh? Segur.
Ara me toca hablar a mi. No vayamos jodiéndola. No, de veritat que m'ha ensenyat moltíssim. Molt, molt, molt. I farem més llibres amb el Juan. Eh que sí, Juan?
Sí.
Juan, tu has estat com a l'obra de portes, no? Ens explicava sí. El Pere a l'inici de l'entrevista, no? Que has estat com l'ambaixador a arribar d'aquests 43 personatges del llibre.
Exacte. Sí, ha sigut una mica la meva funció. A més de fer les fotos, més aviat això, no? Trobar una mica les persones, intentar establir un pont de confiança amb ells i introduir-los al Pere, no? Que a més el Pere s'obre les portes el sol. És un tio que té aquest carisma i a més moltes de les persones que han sigut entrevistades ja el coneixien. No? Ja eren els seus followers,
clar.
No?
Sí, de la tele, clar, però són gent amb una edat ja.
Hi ha pocs... Ara estava intentant recuperar, que ara... Ai, no me'n recordo. El Martín diu que el somriure és una forma de vida. Hi ha pocs somriures per això, no? En aquestes magnífiques fotografies que has fet en el llibre. Juan.
Moltes gràcies. Doncs sí, és una mica... cada persona té la seva pulsió, la seva visió del món, no? En el caso del Martins, precisament, té un somriure magnífic, no? I és un home que, a pesar de totes les seves adversitats, no?, que ha passat al llarg de la seva vida, doncs manté aquest esperit, no?, de somriure, de això com a actitud i com a forma de vida, no? Una actitud davant la vida, no? No totes les persones tenen aquesta capacitat, malauradament.
Pere, les fotografies del Juan Lemus són fonamentals per conèixer encara més els protagonistes del llibre?
Sí, és allò que et deia i jo sé que ara es posarà incòmode perquè és molt humil i és molt... però a mi se me'n fot, saps el que vull dir? Que s'incomodeixi tant. No, el Juan els hi roba l'ànima. El Juan fa una fotografia i veus més enllà i veus molt del que has llegit. I el Juan em guardarà de mentir, però jo moltes vegades li deia, oi, envia-me la foto, perquè ho he d'escriure, i m'ajuda. O sigui, jo tenia gravat amb el telèfon, que ara és molt còmode, pots gravar, per no deixar-me res, Però, clar, quan tu graves i ho escrius al cap d'uns quants dies, hi ha vegades que aquell to o aquell no sé què se te'n va una miqueta. Però el Juan... O sigui, una de les coses de les que més satisfet estic és que jo llegia el text, mirava la foto i deia, sí, aquest text és d'aquesta foto. Saps el que vull dir? Sí. Perquè el Juan...
S'emparellaven, no?
Sí, el Juan els fa allò que les tribus antigues patien i tenien una por terrible, que era que els hi robessin l'ànima quan els hi feien una foto. Doncs el Juan ho fa. Els hi treu l'ànima i els veus. És a dir, veus el personatge allí dintre. I veus si és un golfo o veus si és el Guillermo. La foto del Guillermo és que és... Guillermo és la tristesa, Juan.
Exacte.
Eh que sí?
Totalment, sí. Bueno, una mica el que jo intento és això, no? El fet, no?, d'estar bastant a prop, ja físicament, però també d'alguna manera en el seu dia a dia, doncs es nota molt, no? Perquè pràcticament totes les persones que apareixen al llibre ja em coneixien d'abans. Llavors es respira també aquesta confiança i aquesta cercania, no? Llavors, jo crec que això és el que a mi m'ha facilitat, no? Fer aquesta feina juntament amb el Pere i afortunadament es nota, no? Aquesta cercania, no? Ja no dic tan física, sinó també al seu dia a dia, no? Sí. Es nota que hi ha un vincle de confiança.
I com va ser el procés? O sigui, tu anaves amb el Pere, anava els dos, no?
De fet, ell em deia, vamos a ver sí, ja. Joao.
Vale.
Saps?
Sí.
O hoy verás a Tete, o hoy verás a... I anàvem, en cap cas, i això sí que ho vull dir, perquè l'altre dia no sé qui m'ho va preguntar, en cap cas hem demanat informació prèvia. Jo quan faig una entrevista sempre em documento i busco coses rares de l'entrevistat, d'acord? Per sorprendre'l. Espero que no ho hagis fet. I en cap cas... En cap cas vaig demanar informació prèvia, informació, diguéssim, privada, eh? Doncs...
Anaves a cegues, tu, eh?
Sí. Ella em deia, viene por aquí, li ha pasado esto, però... I a lo millor em donava dos o tres coses, però en cap cas vam anar a buscar... van anar sortint les coses. Només n'hi ha dos, només n'hi ha dos, que sí que va passar això. Un, el Josep Anton, que... perquè està molt malament, perquè vaig estar amb ell parlant tota l'estona jo, ell només deia sí i no, i clar, d'aquí no em podia treure res, però només veure'l, amb el seu barret de vaquero, i només veure'l et deia moltes coses, però no podia fer d'allò. I aleshores sí, vaig demanar tres coses, dic, què li ha passat amb aquest home? Perquè no me'n vaien sortir. I resulta que era un camioner que va començar a veure molt sol, es va morir son pare i es va quedar sol. I el seu somni és... Vam caure de rodes. I el seu somni és un somni absolutament impossible, que és tornar a conduir un camió.
Sí.
I el Josep Anton ens donarà un disgust qualsevol dia d'aquests i viu en una depressió terrible. Com diu la Laia, que és de les llars del Paral·lel, quan té 5 minuts, que té 5 minuts al dia, és com un osito. Sí, la braseria és perquè és tendre com una mala cosa, però la resta del dia, que són moltes hores, està molt, molt ensorrat. I l'altre cas d'informació, que fins i tot ho vam contrastar, si teníem una història, si l'havia parlat, si havia explicat coses, però no quadrava, o sigui, no casava. La Lorraine, t'acordes, Juan?
Exacte, sí, sí, sí.
I aleshores el Juan va fer d'Hércules Poirot,
sí?
I va investigar i vam fer-ho casar. Vam fer caçar tota la història. Vam guardar les dades privades perquè són d'ella i només d'ella, i hem estat molt curosos, però sí que hem pogut traçar el camí que la gent pugui entendre, perquè si no s'entenia de cap manera.
Clar, no pogut, no, o sigui, completar una mica la informació i la història, sí, de la Lorraine. Doncs, Juan, moltíssimes gràcies per haver entrat avui, el protagonista de Radio Cel, Juan Lemus.
I ese tequila, Juan.
Moltes gràcies a vosaltres. Pues espera, el tequila te está esperando, manito.
Ahí vamos.
Ándele, pues.
Molt bona nit.
Un abrazo.
Juan, gràcies.
Vinga.
Per ara justament parles de la Lorraine, justament l'Anna Maria Llobet, que és una altra protagonista.
L'Anna Maria Llobet.
Que, mira, se m'ha passat al Juan, no? Cadalata, m'agrada el llibre, parleu Cadalata, un somriure ample, no?
Sí.
I la Mireia, que has parlat de la Mireia, sí, a l'inici, sí, eh? Diu que és més difícil ser dona al carrer.
Sí.
10% són dones,
sí,
no? Les persones que viuen al carrer. Que pateixen al carrer, perquè que també ho dieu, això,
sí,
eh?
Que pateixen al carrer.
S'ha de canviar aquest verb,
sí,
no?
Sí, pateixen al carrer. Mira, són 3 les que surten al llibre. Són 43 i tu has parlat d'un 10%. Jo volia que fossin 5. Si més no, perquè fos una miqueta més, sí, del percentatge. I no ens en vam sortir. Hi ha la Yolanda, per exemple, amb la que he parlat mil vegades. La Yolanda és com una closca tancada. I amb la Yolanda feia moltes bromes. És una senyora més gran que jo i que està als tallers i feia moltes bromes. I jo crec que fins i tot ha acabat estimant-me, eh? Però... I jo li dic autèntiques barbaritats a la Yolanda. Però autèntiques. Però no me vas hablar, Yolanda? No. Només et diu no. Pero Yolanda, pero mira el montón de gente que tienes aquí. Si están todos hechos una mierda, si el más guapo soy yo, Yolanda. Que no lo ves, que te estoy tirando los trastos. Sí, y em diu sí, dic, ¿ves? Pero no voy a hablar. La Yolanda es una closca. Les dones pateixen molt al carrer i són molt més tancades. Només n'hem aconseguit 3. I de les 3, una, la Lorraine ens va explicar el que va voler. una quarta part de la seva història, perquè elles ho pateixen molt, perquè no és només... Imagina la inseguretat que, o la por i tot el que tu vulguis dels homes al carrer. Doncs afegeix que estàs dormint amb un caixer, passant por i tal, i ve algú i et toca el cul. És així de bèstia, eh?
Molt.
És així de bèstia. I t'expliquen casos de gent que per un cigarret es prostitueix. Perquè arriben ja a un extrem que és inimaginable. Per tant, elles pateixen més. Sí, elles pateixen molt més. I és molt dur el que passen. I jo agraeixo molt les tres que van tenir la confiança de parlar amb mi. I dues de les tres, la Mireia i l'Anna Maria, que es diu igual que es deia la meva fillola, em m'han fet fer coses que jo no havia pensat mai. Un dels problemes que tenen són les dents. Veus? Dius, ah, les dents? Sí, perquè com veuen, o es droguen, o no mengen, o les dents se'ls hi cauen i són autèntics pianos. L'Anna Maria, que té un somriure ample, que és espectacular, que faria que es fes de dia... t'encongeix l'ànima perquè la Anna Maria té unes dents terribles, pobreta, terribles. I aleshores, aquella boina que porto posada sempre em va fer començar a donar voltes i a trucar a Déu i sa mare i vaig poder parlar amb el Col·legi d'Odontòlegs de Barcelona. La Covid ens ho ha fotut en l'aire, però que sàpiguen els odontòlegs, que són una gent meravellosa, que els tornaré a emprenyar. Vaig arribar a un acord amb ells, perquè es posessin en contacte amb Arrels. Ara jo faig l'acord i després m'aparto perquè jo no, no... I que un dia a la setmana gent que dorm al carrer pugui passar per allà perquè els hi arreglin les dents. Em van dir... Mira, el directiu del Barça, el doctor Blader, que és dentista, que és una persona increïble. Com a dentista és una passada, és molt, molt bo. I té la consulta aquí a Numancia. Però com a persona, encara és millor. Després, com a directiu del Barça, jo el criticaré les vegades que faci falta i ell m'ha d'aguantar, però com a persona encara és millor. Ell va ser el que va agafar el testimoni, s'hi va fotre al davant, i el col·legi es va portar meravellosament bé, el president del col·legi, i es van comprometre amb això, fins i tot a posar les dents. I ell em deia, sé que sona molt bèstia, però de vegades és molt millor treure-les totes.
Totes i posar-les
de nou. I posar-les. Mm. És molt més barat, pateixen molt menys... I se'n feia encàrrec, es feia encàrrec de les peces i es feia encàrrec del tractament. I això ho van aconseguir l'Anna Maria i la Mireia, perquè la Mireia em deia, però tu què treballaves, Mireia? Jo era camarera. I una vez servia, em deia, una vez servia el Jordi Villacampa i le tiré el vino por encima. Perquè estava enamorada.
Estava enamorada, no?, del Jordi Villacampa.
Que això no ho he fet.
Això ho expliques al llibre.
Això vull fer-ho. Vull agafar un dia el Jordi, que el conec, i que és una persona, i portar-la amb la Mireia. Bueno, la Mireia es farà pipí sobre, segur. Doncs elles em van dir això, diu, ara tengo que trabajar en la cocina porque con estos dientes como quieres que sirva. I vaig dir, pues això ho acabaré.
Pere, ens queden pocs minuts, és una pena, perquè també volíem parlar una mica de tu, però ja tothom coneix Pere Escobar.
Sí, jo, res.
Però és que has parlat de les pors, no? Sí. De què tenen por?
Doncs de que els facin mal, de que els peguin. Ara, això és dur, però... És que hi ha gent que se'ls pixa a sobre. Que en veu una terra i com van mamats, es pixen a sobre. O els aixafen el cap amb un pes d'aquells de sombrilla. Literalment, i els maten. O els cremen, com va passar amb un caixer.
Mm.
I això no passa al Raval, eh? Això no passa al Raval, eh? Això passa a la Bona Nova, això passa a l'Aper Diagonal, i a d'altres llocs de Barcelona, per suposat, eh? Però això no és fruit de la gent desestructurada, que no. I tenen por d'això, i de que els facin mal, i de que els hi prenguin les coses. Amb el Ferrer, amb el dibuixant, li van fotre una llamborda a la cara i li van trencar les dents. Dos niñatos per divertir-se. N'hi ha un, el Tete, que dormia,
sí,
al costat de Catalunya Ràdio, a Per Diagonal. Zona espectacular per viure-hi, quan tens casa. De divendres a diumenge, ell se n'anava d'allà. Perquè tota la zona de discoteques està plena de niñatos, alguns meravelloses persones i d'altres no. I diu, és que no podies estar perquè et pagaven, perquè et podien fer qualsevol cosa. Llavors ell desapareixia de la zona el cap de setmana. Se n'anava de cap de setmana doncs a l'Eixample, a la Barceloneta...
Fixa't. El Joan, però, el llibre diu que a mi no m'ha fet por el carrer ni la nit, sinó el dia.
Sí.
Per què creus? Com és? Com viuen el dia a dia?
El dia a dia és molt difícil, perquè el dia té moltes hores. I imagina't, tu i la gent que escolta, què ens passa quan ens despertem i ens desvetllem a les 3 del matí? I dius, hòstia, encara fins a les 7 queden 4 hores. Se't fa una nit eterna. Per què no tens res a fer? I estàs a l'espera i no pots dormir. I llegeixes, hi ha un moment que dius, bueno, ja està. I fas no sé què, i... Pues això els hi passa durant tot el dia. Es desperten el dia i tenen tot el dia per endavant fins a que es tornen a dormir, que és quan passen por, en el cas del Joan no, però és que... Mentrestant, què fan?
Què fan durant el
dia,
clar?
Pues es busquen la vida. Veuen, busquen 3 euros, passegen amb tot el que tenen, perquè no tenen enlloc on deixar-ho.
Clar, Pere, quin futur creus que tenen la gent que viu al carrer? Tenen futur?
No, no tenen futur. No, malauradament no tenen futur. I l'únic futur que tenen passa per la lluita. Per això et dic que són herois, perquè molts s'entesten a tenir futur. I això és la millor resposta. Llavors lluiten i lluiten i lluiten i es busquen solucions arrabaleres, imaginatives, i aconsegueixen, molts ho aconsegueixen. Nosaltres els hi podem donar un cop de mà.
És que ara ho has dit, els hi podem donar un cop de mà. Tu tens 43 amics,
sí,
més.
Sí, enormes, sí.
Has parlat amb ells, saps les seves vides, les has explicat en aquell llibre a 100% carrer. Com els hem de tractar?
Pues com tractaries amb un amic teu, o amb una persona que del barri, o un veí, amb normalitat. Els hem de tractar amb normalitat. I si els podem ajudar, els ajudem. És a dir, jo sóc més d'ajudar-los amb un entrepà que amb un euro. D'acord?
Val.
Però això ja m'ho van ensenyar quan era petit. I jo sóc així. Però mira, el Lute tenia una altra frase. El primer cop que va anar a Arrels, que li va costar molt anar-hi, però el primer cop que va anar a Arrels, va anar a la farmaciola on li donaven la medicació, i la noia que hi havia li va dir senyor Fraga. I el Lute es va quedar clavat a terra. I li caien les llàgrimes quan m'explicava. Diu, és que tu no sabes lo que era que me llamaran senyor. Hacía muchos años que no me llamaban señor. Llavors, quan jo arribo a Arrels, ara fa amb la merda aquesta de la Covid, fa temps sí. que no hi vaig, però quan jo arribo, entro per la porta i veig el Rafa, i dic, hola Rafa, com estàs? I li pregunto pel seu fill, i veig el Manel, hola Manuel, i veig el Pedro, i veig el Tete, i veig el... I els dic pel nom. És que és tan fàcil com això.
El Manuel que diu, el millor del Raval és la gent.
Sí. I és veritat. I és veritat. Hi ha gent molt xunga al Raval. Molts t'ho diuen també. Gent que està en narcotràfic... I que aquesta gent que dorm al carrer denuncia que la policia sap qui són, però que no els fan fora. D'acord? Jo suposo que és més complicat que tot això, però que gent que tenim... Aquests sí que no estan estigmatits, aquests són els que són.
Sí.
Vale? Però la gent del Raval, que no té res, la gent que té poc, dona molt. També hi ha gent que té i dona molt. També n'hi ha molta. Tampoc no ens anem a l'altra banda. La gent que té calés no és egoista, ni és... No, n'hi ha que ho són ni n'hi ha que no ho són. Però el que té poc està disposat a compartir. I això el Raval ho té. Això el Raval. És allò que et deia una miqueta, que suposo que això em ve de naixement. Mm. Que quan tens poc, t'has d'espavilar. I ets més propens a ajudar el del costat. Fan comunió, són de la mateixa religió, encara que un sigui maometà i l'altre sigui catòlic, però són del mateix barri, fan pinya, i el Raval això ho té. Això ho té.
M'ha arribat al final ja gairebé del programa. Avançava que volíem parlar una mica de tu. Tu estàs bé per això.
Jo estic estupendo de la muerte, no?
El tot gira, no?
Ara. El tot gira.
Retransmetem partits del
Madrid.
Del Madrid. Bueno. Trobes a faltar una mica de retransmetre el Barça. Jo t'haig de dir que jo era petita, però estava enganxada a la televisió amb Sergi Albert
sí.
i Pitxi Alonso.
Els trobo a faltar amb ells.
Els trobes a faltar.
Sí, perquè ens ho passàvem molt bé. És a dir, el que trobo a faltar és que el bé que ens ho passàvem. Al final, fer el Barça o fer el Madrid, encara que sigui una barbaritat, és fer futbol. És més agradable per mi fer el Barça, perquè sóc fill d'aquí, perquè... però fer el Madrid, escolta, és un gran equip de futbol i com a mi m'agrada el futbol, jo el disfruto. Però sobretot trobo a faltar això, aquesta comunió amb un programa petit i lluitar perquè ens vegin tres.
100% carrer, Pere Escobar. Gràcies.
No, per gràcies a canviar vosaltres. La mirada. No, gràcies a vosaltres, de veritat.
Cuida't moltíssim.
Ho intento cada dia.
I una abraçada als 43 protagonistes del llibre.
De part teva.